Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, Marc.
Bon dia, com estàs?
Què és això de test de marina?
Test de marina és, bueno, és una paraula composta... Bueno, test, a Menorca li diem infusions, que és com un anglicisme. I marina és garriga, o sigui, vegetació baixa salvatge. Test de marina serien infusions de garriga, de plantes silvestres de la garriga.
Clar, és que un podria pensar que feu un tipus de te, no?, o que heu agafat aquesta paraula per fer una infusió, no?
Exacte. Clar, com pot confondre, que a vegades la gent es pensa i diu, ah, feis test. Clar, a test, a Menorca, és infusions, i quan xerres de te, la paraula a vegades se mescla. Però, bueno, a Menorca, normalment, un te és una infusió.
Tu fa molt temps que et dediques al món de la planta?
Bueno, diríem, professionalment, uns 30 anys.
I ara fas d'herbolari?
Sí, bueno, d'herbolari he fet sempre, des de que tenia 23 anys. L'únic que he combinat aquest ofici amb altres coses. Pues, bueno, ja fa 30 anys ben bé que estic fent aquest ofici.
Escolta, m'ho ensenyes? Perquè sí. M'han dit que fas una mena de te matcha, però de fulla d'ullastre?
Sí, exacte. Mira, la cosa és que a Menorca hi ha molt d'ullastre, que és un arbre molt comú. I aquest ullastre té propietats similars una mica en el tevert. I el gust també és similar. I el que vaig pensar és que, com que aquí s'apoda molt aquest arbre, perquè és un arbre molt comú per fer fusta i altres coses, vaig dir, aprofitaré les fulles. Vaig fer com unes proves, vaig cercar investigacions també dels principis actius més actualitzats i va arribar a aquesta conclusió que seria com el tevert mediterrani. Mira, mira, veuràs aquí. El producte estrella ha estat el matcha. Matcha en japonès vol dir pols. Pols de tevers, en aquest cas. Però aquí seria pols o polsim de fulla d'ullastre. ¿Vale? L'ullastre és bastant difícil de secar perquè té com una cutícula damunt la fulla que retén l'aigua durant l'estiu i així pot sobreviure. Per tant, aquesta cutícula, a l'hora de fer de moldre, és superdifícil que quedi micropols o micres. Però, bueno, a base d'hores ho arribem a aconseguir. I diríem sempre igual que el matcha japonès. Es pot emprar per infusionar i també es pot emprar per cuinar, per posar en els pastissos, galetes, batuts o qualsevol cosa que te pugui agradar, inclús damunt un formatge. D'aquesta línia, d'aquestes podes d'ullastre, han fet també altres infusions que són de fulla sencera. En aquest cas, una d'elles és l'estapa. L'estapa és un antiinflamatori intern, perquè degut als menjars que mengem avui en dia, que s'edifiquen, la sang, produeixen moltes inflamacions internes. Aquesta combinació, que l'ullastre és depura el fetge, és antioxidant, bueno, també fa feina amb el drenatge del cos, més amb aquesta planta antiinflamatòria, fa una funció de reequilibrar el cos, no? O sigui, seria com una combinació molt potent, faria una sinergia, no? Encara se multiplica més. Aquesta planta a Menorca es fa al nord, allà on hi ha terreny silícic, no n'hi ha per tot. N'hi ha a Girona i altres parts de Catalunya, també. Una altra combinació és, diríem, l'ullastre torrat. Se torra l'ullastre, les fues, i després, exacte, se torna, veus aquí, està marronat, i aquí hem posat fulles de fonoll dolç, d'aquest que sembra per condimentar, i hem fet una combinació de torrat i dolç, que queda boníssim. I un altre més han fet de podes d'arbres fruiters, en aquest cas de tarongers, han posat fulles de taronger mesclades amb l'ullastre. Aquest té un efecte més relaxant. El que té estorrat és més digestiu, aquest seria més immunostimulant, i l'ullastre tot sol seria més depuratiu del fetge, depuració de l'organisme. I seria una línia, bueno, pues, complerta. De lo que mos sobra de tot, perquè hi ha coses que no es poden infusionar per no tirar-ho, fem unes fogassetes que es diuen pindes per massatges, posant pols d'ullastre amb camamilla o amb bolicam i serveix per fer massatges. Poses vapor, o sigui, aprofitant tota la cosa de l'ullastre.
Sostenibilitat, això, eh? Escolta, Marc, jo ara estic pensant una cosa, t'estava escoltant aquí i penso, caram, si tot això es pot fer amb ullastre, que a més, diguem-ne, que és l'arbre de l'olivera que no fa fruit, com és que això no ho ha fet un altre abans?
Bueno, perquè de vegades les plantes que tenim més comunes són les plantes que li donen menys importància. Donen més importància a vegades a coses ja més conegudes i tenim tendència pues, a repetir una mica el que va i que funciona. A veure, particularment el bestiar antigament a l'estiu s'alimentava d'ullastre. Vull dir que ja s'ha emprat indirectament l'ullastre. Clar, s'ha de fer més famós l'olivó per fer oli, però diríem que l'antioxidant i la vitamina E, la té més la fulla quasi que el fruit, però passa que, diríem, la gent està més acostumada a prendre l'oli.
I aquest matxa d'ullastre, com es prepara? Igual que el matxa convencional?
Clar, tu pots fer moltes maneres. Tu pots fer com una infusió normal, tu pots agafar el chasen japonès, que és aquest raspall de bambú, i dins una tassa poses una mica de pols, aigua, a menys de 80 graus, i comences a rascar com una gallina que rasca el terra, fins que s'espuma i queda ben dissolt, i després te'l beus. També podies, amb això podies fer un latte. També si agafes un espumador, pots posar el pols, aigua, primer el calentes, i poses el llet vegetal de barista, i s'espuma, i queda un latte, per exemple. Bueno, hi ha diferents maneres.
Tu qui t'havia de dir que 10 anys enrere acabaries venint o fent una mena de matxa d'ullastre?
Ningú s'ho creuria. Sí, de fet, aquest projecte vaig començar a Mallorca amb una associació i, clar, quan ho feia tothom se m'enreia un poc, però deia, no enreia no, l'ullastre, no sé què. Però a poc, quan hem vist que anava en sèrio i que feia coses i que eren bones, és com, ostres, i et comença a agradar, però el gust és molt bo, no és amarg o agre, no? Vull dir, no sé, ara tothom està com entusiasmat.
Tastem-lo?
Sí, clar, ara mateix.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que ens apassiona, una fonda que ens agrada. Que ens agrada que surti fum i que aquest fum sigui de bona matèria primera. Hem començat amb aquesta xerradeta amb en Marc Moll, marquès de Tes de Marina, des de Menorca. Seguirem amb l'Òscar Gómez. Per què? Perquè posarem un restaurant del Pla de l'Estany a la nostra guia Virgínies. I després anem fins a Boada per parlar amb l'Arnau París. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim aquí a l'altra línia telefònica, a l'altra banda, allà tenim la cuina, el menjador, i allà amb un racó molt petitet tenim a l'Òscar Gómez, que va escrivint les seves cròniques dels restaurants on va per posar-los en la nostra estimada guia de la cuina catalana. A veure, Òscar, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, et va bé aquí on t'hem posat el restaurant d'aquí de la Fonda?
Sí, a mi, on es pugui estar bé, gaudir de bon menjar i bona conversa, sempre m'hi trobaràs per.
Mira, encara l'altre dia vaig pensar en tu, perquè vaig anar a un restaurant d'aquells que, saps que hi ha alguns restaurants que tenen com una mena, diguem-ne, de mini-oficina al mig del menjador o a l'entrada, en la qual tu vas allà a pagar amb la guixeta, i encara en queden d'aquests restaurants.
Sí, doncs, escolta, haurem d'anar a fer una volteta i visitar-nos quants els dos plats.
Sí, sí. A veure, avui cap on anem? Cap a Tarragona o cap a Barcelona?
No, avui anem a Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany, a un lloc meravellós, a un lloc extraordinari que es diu Can Salvatà.
Ep, home, Déu-n'hi-do. Quins esmorzars, quins esmorzars.
Exacte. Tu i jo ens coneixem i de vegades hem parlat fora de micros sobre el tema dels esmorzars de forquilla. Els dos ens encanten i jo porto molt de temps fent voltes pel país esmorzant de forquilla. I com que en Salvatà, jo diria que no n'he trobat cap a nivell de quantitat de gent gaudint i el volum de plats i d'esmorzars que es van servir I, a més, molt ben fets. Perquè, clar, la quantitat, si no estigués molt ben feta, no serviria res.
Exacte.
És un joc extraordinari, de debò. És un festival. Jo crec que... Bueno, de fet, vaig parlar amb l'Albert, que és el fill de bueno, el cuiner és el Miquel Vinyoles, diguem-ho tot per començar, i els fills són l'Albert i el Marc. Doncs vaig parlar amb l'Albert i em va comentar que feien 200-250 esmorzars cada dissabte.
Déu-n'hi-do.
Són molts esmorzars.
Sí, sí. Bueno, això el dissabte, però els dies de cada dia, poc en deu faltar pels 200.
Poc en deu faltar. El que passa que jo, com que sóc un pixapí i un camaco, doncs m'acosto els dissabtes, que és quan tinc lliure.
Clar, ben fet, ben fet.
Aleshores, bueno, què té d'extraordinari Can Salvatà? A part d'aquest extraordinari ambient i aquesta gran quantitat de gent que s'hi acosta. Doncs, bueno, s'hi acosten perquè l'extraordinari és que ells... Per començar, ells es fan bona part dels seus embotits. Es fan les seves botifarres, es fan les seves botifarres de perol, tenen celler, també es fan el seu vi, i aleshores el que fan és oferir un ventall molt gran de possibilitats per esmorzar, que inclou, si pots fer-te tu, per exemple, un variat de carn a la brasa, que te la fas tu, perquè tenen una brasa enmig de la sala i tu t'aixeques amb la teva carn i te la fas tu com t'agrada. Tenen també un menú d'esmorzar amb embotit i la carn a la brasa. Tenen un altre que inclou tripa, capipota, calamars a la planxa, galta de porc... I tot això, que són menús que tenen com fórmules fetes, es pots escollir, està molt bé de preu, van de 10 a 13 euros, aquestes fórmules, però a més tenen una pissarreta, que a mi m'agrada molt les pissarretes, que posa avui a la cuina, tenim. I allà van escrivint les coses que canvien segons la temporada. I jo vaig menjar
una vedella amb bolets,
espectacular. I em va agradar molt, Pep, trobar-me una carn de perol. Que és difícil de trobar carn de perol actualment.
Sí, sí, sí. Perquè, a més, hi ha molta gent que no sap. És a dir, la botifarra de perol sí, però la carn de perol molta gent ja no l'ha tastada mai, no?
Clar. Aleshores, jo li vaig dir... Perquè m'he de reconèixer que vaig demanar la ventresca de bacallà amb carxofes. Però, com que no vaig arribar a temps... se'ls havia acabat. Em van comentar que és que vola la ventresca de bacallà amb carxofes. És un plat que si no arribes a veure, no l'enganxes. I aleshores vaig tirar per la carn de perol. I em va agradar molt, la veritat, trobar-me doncs, la llengua amb aquestes textures elàstiques, els ronyons... Bueno, tot el que hi ha a la carn de a la botifarra de perol, però fet, diguéssim, bullit o cuit. I és un plat que realment jo crec que a la gent que li agrada els menuts li haurien de donar una oportunitat.
I tant que sí, i tant. A més, com dius tu, és d'aquells llocs on tu mateix et cuines la carn a la brasa i fins i tot jo crec que allà s'han fet moltes coneixences i s'han anat ajuntant moltes taules que estaven del costat i no es coneixien i al final ja a l'hora del cafè i del raig, que dic jo,
Sí, perquè hi ha un ambient extraordinari, hi ha molta alegria, de veritat, és una alegria que contagiosa, l'ambient. I recordo que els del costat de la nostra taula em van dir no preneu sifó, el primer que heu de fer aquí és demanar el sifó i el vi quan entreu, perquè tal, i hi havia aquesta companyonia, aquesta alegria de viure compartint esmorzars, que la veritat és que em va agradar, i a més la cuina està molt ben feta, ja dic que a més del producte la cuina està ben elaborada i els preus estan també molt ajustats, escolta, tot.
Clar. I hi ha una cosa important aquí, Òscar. I postre en vas fer? Perquè, clar,
sí. Era
esmorzar, això, eh?
Sí, era esmorzar. El que passa que si tu tens la precaució de demanar que te'n guardin alguns, després pots demanar uns xuixos a la brasa banyats amb ratafia, que és un postre típic de la zona, que estem a tocar de Banyoles, i aleshores doncs, jo crec que ja l'esmorzar es converteix en un àpat pràcticament rodó.
Sí, sí. Clar, ara només falta una cosa, Òscar, que és anar-hi un dia a l'hora de dinar.
Sí, exacte. El que passa és que jo, a l'hora de dinar, doncs, haig de reconèixer que no hi he anat. Jo he anat a esmorzar.
Ben fet.
I segur, evidentment, que es dinarà bé, perquè no deixaran de cuinar bé quan vingui l'hora de dinar. Cuinaran igual de bé o millor, segur.
Segur, perquè Can Salvatà és un d'aquells llocs, jo sempre dic, que ja té solera. Eh?
Sí.
És que és restaurants de tota la vida que la gent hi va. Mira, hi ha un company que sempre diu, jo a on veig camions, un restaurant que hi vegi camions, diu, sempre m'aturo. Eh? I això vol dir alguna cosa, que es menja bé i que es menja bé de preu.
sí. Estava ple el pàrquing i, bueno, vaig haver d'aparcar a l'altre costat de la carretera, perquè tenen com dos pàrquings. Hi havia moltíssima gent, de debò. I, però tot i això no vam haver de fer cua, eh? Vull dir, ho tenen molt ben apamat, els menjadors són enormes, s'hi està molt còmode i és un lloc extraordinari.
Fantàstic. Doncs entra a la nostra estimada guia Virgínies de la cuina catalana, al restaurant Can Salvatà. Doncs vinga, i després a passejar cap a l'Estany de Banyoles, no?
Sí, a baixar una miqueta al xuxo.
Moltes gràcies, Òscar. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, avui tornem a un lloc que ja vam venir fa un temps, unes setmanes, de fet uns mesos, i saps allò de que vam fer 10 minutets de xerrera però, i vam tenir aquell gust que vam dir tornarem? Doncs tornem. Avui som a Boada, a Molí l'Avança, i aprofitem perquè aquí tenim un personatge que, ara que s'acosta Sant Jordi, també treu llibre, i parlarem de tot, perquè, com diem, vam tenir allò, aquell, vam fer un tastet i avui volem fer el plat fort. Arnau París, què tal?
Doncs encantat de tenir-te a casa de nou, Pep. Sí, coincideixo que ja tenim ganes de que tornessis i estar aquí més estona, largo y tendido, que diríem.
Exacte. Quan vam venir amb la Fonda la primera vegada, aquí al Molí l'Avança fèieu olor d'oli, estàveu fent oli, i ara l'oli ja... No sé si encara te'n queda o ja està tot dins l'ampolla.
L'estem venent, que per sort o per desgràcia aquest any l'estem venent bé, la veritat. Estem molt contents. I pensant en la campanya que ve, ja.
Escolta, això de l'oli què és? Un projecte del teu pare que t'ha inclòs a tu o unes bogeries d'aquelles teves que li vas dir a la família Etsté, deixeu-me fotre aquí un molí i unes oliveres que...
Bueno, és una mica de tot. Jo sempre dic que és un hobby convertit en un mal de cap, perquè vam començar, és una cosa que comença amb un pare fa anys, a recuperar l'oliva, a recuperar la vinya, a fer oli, a fer vi, i ara és una empresa, no? I com a tal s'ha de gestionar, i una empresa no només vol dir saber fer oli, sinó també vol dir saber fer màrqueting, saber vendre, saber gestionar, tenir un estoc, i el que passa és que ho fem amb molta passió, no? És un projecte de pare i fill que ens agrada invertir en el territori, ens agrada posar de valor la feina que hi ha al camp.
Ara aquí cadascú fa el seu màrqueting, perquè vaig veure la presentació del llibre, les receptes de l'Arnau, fa uns dies, i no sé qui feia més màrqueting, si tu, diguem-ne, que ets un tio jove o el teu pare allà a primera fila, perquè és tot un personal, el teu pare.
Déu-n'hi-do, és un personatge, si et donaria per un programa, també. Cadascú feia el seu màrqueting, ell és més agressiu, més directe, i intento ser una mica més subliminar, no?, i intentar enamorar una mica més, però bueno, és aquesta gràcia, a vegades els contrastos funcionen.
Però a mi m'agrada això de la gent gran, i jo, per exemple, que vaig a moltes cases de pagès...
Com et senti, la gent gran et pela, eh?
No. Bueno, què té el teu pare, 60?
Bueno, no ho direm perquè no? Es va quedar al 69.
Sí o què? Hòstia, doncs no ho sembla, tu.
Bueno, té algun mes.
Bueno, no sé si ens sortirà per aquí darrere d'alguna porta avui. Ja. Home, com a mínim avui tenim alguna coseta allà al forn que després m'explicaràs què hi tens allà al forn.
Cap
perquè
problema.
Tu no... ets un tio que tens allò... Tens marxa, no?
Jo tinc marxa per rato. O sigui, jo sóc un tio molt... Sóc molt motivat, jo. I quan faig coses que m'agraden, hòstia, em flipa. Em flipa estar a l'aire lliure, em flipa aprendre del que passa al meu voltant, em flipa cuinar per això, perquè és un art a l'hora de convertir coses.
Però tu no venies del món de la cuina.
Jo no, jo venia del món de la cuina perquè sóc un friqui de la cuina, però jo venia del món de l'empresa. Primer com a financer, que em vaig equivocar, després com a comercial, que aquí em va començar a agradar més, i ara m'agrada dir que sóc un comunicador, no?, de la gastronomia, i que a través del Molí i de projectes com el llibre o de les xarxes o d'altres projectes genero, pues, aquesta comunicació gastronòmica o experiències gastronòmiques en forma de tallers, de showcookings, del que sigui.
Clar, quan tu vas a una escola de cuina, per exemple, moltes vegades un pensa que un de cuiner hi neix, no? Allò de ben petit, jo vull ser cuiner. Però ara te'n dones compte, o potser en el món que estem vivint avui en dia, i és que hi ha molta gent que es vol dedicar a la cuina o que li agrada la cuina i que ve de mons completament, diguem-ne, allò inversemblants, no? L'altre dia em parlaven, diu, mira, un capellà que a la comunitat li agrada molt fer de cuiner i que està estudiant cuina. O l'altre dia, un pilot de F-16...
No fotis.
Sí, de fet, un expilot de F-16 que, bueno, que amb aquelles revisions, pues, el tio ja no va d'això, i ara vol ser cuiner. És a dir, jo crec que el món de la cuina... una altra cosa és que després acabin treballant en un restaurant, perquè
clar,
també és una altra cosa, això. És a dir, tu pots ser cuiner i no cal que vagis en un restaurant a treballar. Hi ha molta gastronomia al món, i no cal que sigui la restauració, no?
Jo crec que hi ha moltes maneres d'enfocar la gastronomia, per sort, a dia d'avui. I de manera molt sincera, això és una reflexió que he fet molt jo a nivell intern, jo no m'he considerat que he sabut cuinar fins que no he passat per cuines professionals. És a dir, jo, abans de totes aquestes mogudes de Masterchef, cuines, etcètera, etcètera, a mi em molava cuinar, jo cuinava a casa, però, clar, jo comparo aquell Arnau amb l'Arnau de dia d'avui, hòstia, aquell Arnau tenia il·lusió, però no tenia ni idea. I a dia d'avui, hòstia, porto 2 anys només. És a dir, que el camí que em queda és, mare de Déu, és infinit, no?, d'aprenentatge.
O sigui, tu vas anar al Masterchef i tu no havies treballat en un restaurant.
En la vida. Jo tenia les jornades que fem aquí al Molí, que ho fèiem amb el Sergi, però ja ho fèiem amb el Sergi perquè el Sergi és xef. Aleshores necessitava una figura que a mi m'ensenyés i m'ajudés a dinamitzar això.
Bueno, Sergi de Maià, un tio, allò, tranquil, pausat, amb tu, com anava? Això és a dir, ell et tranquil·litzava o tu li poses les piles a Sergi?
A la cuina el Sergi no és tan tranquil i pausat, però sí que és veritat que els dos també són motivats, llavors ens anàvem motivant amb el projecte i seguim sent innocents, perquè, ostres, només que vinguin 4 persones ja ens fa il·lusió, no? I doncs, quan vam començar a rebre grups de 30 i 40 ja va ser l'hòstia.
De fet, ell viu aquí, però quan hi ha d'aquí?
No, res, i aniríem en bicicleta, però ara que s'acosta la calor ja ens fondríem pel camí. Res, 6 quilòmetres, està aquí mateix el Sergi.
Déu-n'hi-do. Però, clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, que és que hi ha un moment que dius, ei, jo tinc allò, em presento un Masterchef, que hi vas, que guanyes, que això és
correcte,
important, i després suposo que deu ser allò de... I ara què, no?, a partir d'ara, perquè hi ha molta gent que pot arribar aquí i que després ja no te'n recordes, però tu sí que dins del teu món et comences a generar, diguem-ne, aquest perfil... independentment de, diguem-ne, si és un perfil més públic o no.
Correcte.
Però sí professional al món de la cuina.
Bé, és que a mi m'agradava. Jo sempre dic el mateix. A mi la gran sort de Masterchef és el basculinari, perquè és una experiència de 9 mesos de formació en sèrio, on tu t'has de plantejar si ho vols fer o no. Tu no pots ser venedor d'aixetes al matí i estudiant de màster a la tarda, en aquest cas. Aleshores, jo decideixo anar a tope amb això, i després de passar per les cuines de Tempo i Casals és quan jo veig el que és una cuina professional de veritat i dic, ep, això no és el que jo tenia idealitzat. M'agrada molt, m'ho passo molt bé, em diverteixo, aprec molt, però hòstia, ho haig de portar cap a un terreny on a mi m'agradi poder fer la resta de coses que m'agrada fer, com la gestió de xarxes, com el tema de dinamitzar el Molí, com sortir a vendre la marca d'espècies, com fer el llibre, i per tant encaixant la cuina dins de lo que és la meva vida.
Estem aquí a Boada, a casa de l'Arnau París, en aquest paisatge fantàstic. Quina diferència, no? Per exemple, quan dies que vius a Barcelona i dies que vius aquí dalt, la gran diferència. Aquí, jo no sé quants cotxes deuen arribar al dia.
Quan arriba un, ja mirem malament. Dic, aquest s'ha perdut o què vol? O aquest què vol? Però no, sí, clar, és molt diferent.
Clar, és curiós perquè això ho diu un tio que és de Barcelona,
sí,
i que allà dalt allò de... I amb qui ha vingut aquí ara?
I amb qui ha vingut ara? I amb què volen? No, és que quan vingui aquí dalt és per això, és per no veure cotxes.
Clar, ara deies, a Tempo i Casals.
Sí. Hosti,
tu, dos llocs completament diferents,
sí,
amb dos cuiners o caps de cuina completament diferents. Sí. No sé què és el que t'emportes de cadascú d'ells, no? Per una banda de Jordi Cruz i per l'altra del mestre Rovira.
Mira, al final m'emporto dues maneres de cuinar i d'entendre el restaurant, molt diferent, perquè l'experiència que s'ofereixen als dos llocs és molt diferent i no és ni millor ni pitjor, ni un és millor que l'altre. És simplement en funció del que tu vulguis. El que sí que jo m'emporto molt... Hòstia, és molt carinyo de la cuina dels Casals pel tipus de cuina que és, perquè jo disfruto més pelant una llebre que fent una esferificació. Però això ja per gustos colors, eh? Això és un tema molt personal. I el fet de que els Casals també sigui una masia al mig del no-res, amb tots els respectes per Sagàs, on hi ha un hort, on hi ha una granja, on es treballa la caça, doncs a mi fa que em vegi molt reflexat on estem avui, no? Que estem aquí al molí.
Clar, de fet, potser, diguem-ne, hi ha una cosa important amb els Sagàs, que també és això, aquest 360 graus
correcte,
que hi ha al voltant de la cuina, i també aquí, amb aquest paisatge que tens tu, que dius, ostres, tinc les oliveres aquí, tinc aquí una granja, diguem-ne, que ara m'explicaràs què hi tens aquí baix, perquè jo sento molts sorolls.
Sí.
Espero que, em sembla que no es colen pel micro.
Però, no, perquè teniu bons tècnics i ho saben capejar bé, això.
Clar. què hi tens aquí? Però això de la granja que tens aquí, diguem-ne, és ja, diguem-ne, pensada des d'una vessant gastronòmica, també, o això és del teu pare?
Bueno, ara et podria dir que sí, tirar-me aquí al farol, però la veritat és que no, està pensat com algo més, i entenem lúdic dintre d'una part pedagògica, de dir, ostres, dintre d'aquest projecte de recuperar coses, doncs tenim dues cabres, tenim un boc, tenim pollastres, tenim conills...
No, el boc, perdona, el boc no cal que ho diguis.
No, ja.
Perquè aquest sí que se sent, eh?
Aquest se sent aquí... en tots els aspectes.
Hosti, tu, feia falta que tinguessis un boc només per dues cabres?
Mira,
allò, el podies demanar al veí.
Ho vam valorar, però el veí també anava curt de bocs, aleshores vam preferir tenir-lo aquí. Mira, són coses d'aquestes que et vas liant, Pep, que vas fent, i el dia que et dones compte tens aquí un circ pràcticament muntat, però és veritat que ho agraeixes perquè la gent quan ve al·lucina, i això mola, i també ho agraeixes perquè aprens moltes coses, no? Jo no havia vist mai el part d'una cabra, coi, doncs ara ho he pogut veure a casa, no? O el que és, ostres, matar un pollastre, això l'àvia ho feia, doncs jo ho he tornat a fer... En el sentit però no per diversió, sinó per alimentar. Per alimentar-me, no? I per conèixer el que és.
No, i una de les coses que són importants és, per exemple, aquest reservori que pots tenir aquí, per exemple, de races, no? Ara fa molt poquet es parlava de les races catalanes, que n'hi ha alguna que Déu-n'hi-do, home, si no està en perill d'extinció, gairebé. I això és una cosa bona, que poder tenir, per exemple, a diversos indrets del territori català aquest reservori de segons quines races, que si mai passa algun una cosa, malauradament, ara que a vegades ens passa, no?, que si la gripa aviària, que si no sé què dels porcs, que no sé què dels xais o de les cabres, que pugui haver-hi això, no? I això també és una cosa d'aquelles que dius, ostres, des d'un punt de vista de, podríem dir, genèric, no?, en aquest cas, doncs, dels estaments públics, que pugui haver-hi aquest control que hi ha, doncs, d'això, no?, de si hi ha una cabra autòctona o si hi ha una ovella ripollesa o el que sigui, no? Jo crec que això és bo.
És important. De fet, ara després anirem més avall, que ara, aquí no hi és, però allà baix tenim, en un camp tenim un tancat i tenim el Coco, que és un ruc català, de raça ruc català, que el tenim amb uns cavalls i un pont i tal, després te l'ensenyaré. Parlant d'aquesta preservació d'espècies, doncs nosaltres toquem una mica tot, tu.
Va, parlem del llibre?
Som-hi.
Doncs va, parlem del llibre. I és que, com dèiem, l'Arnau va posar un llibre dins del forn, va sortir, i tenim aquí les receptes de l'Arnau, de la Terra al Plat, de Columna.
Correcte.
Escolta, aquell llibre, què hi has volgut abocar? Perquè, clar, no sé si és, diguem-ne, el reflexe del que et veiem, per exemple, a la tele o a les xarxes socials, o no, o és una cosa nova.
Aquest llibre sóc jo. I m'agrada explicar-ho així, perquè a vegades, ostres, doncs el que veiem a la tele és un format molt pim-pam, que mola molt, és un format pel dia a dia, però a mi també m'agrada cuinar i estar-m'hi estona a vegades. I el que veiem a la xarxa són impactes massa fugaços. Això és un llibre fet amb molt de carinyo, amb molta calma, i que vol que la gent cuini. D'acord?
Clar, aquí hi ha una cosa important, és que moltes vegades, i això ens passa, per exemple, als restaurants, mira, precisament aquest cap de setmana en parlàvem amb uns amics, dels quals no direm el nom, però, per exemple, el món de la restauració, no sé si t'hi fixes tu que també voltes molt, que això també es passa després en els llibres, perquè queda reflexat, no? Que amb les cartes mimètiques, no? És a dir, és aquelles cartes d'aquells restaurants on tenen un conjunt de plats, no et diré el 50%, perquè podria dir el 70%, que no te'n dones compte de que tothom fa el mateix avui en dia?
No? Sí, bueno, ja fa temps.
Sí, no? És a dir, podríem fer una llista, per exemple, de plats, allò, format 1, 2, 3, no? De plats que tenim o que trobem a molts restaurants, no? Per exemple, allò, patates braves.
Bueno, tàrters.
Tàrters.
De tonyina.
No?
De...
Carpaccios.
Bueno,
no?
Sí.
O també podríem dir productes, no? Per exemple, no sé, les vieires, no? Uf. Quin altre producte? El magret d'ànec. Aquest ja fa, aquest també, ja fa aquest, anys i
exacte,
panys, no?
Exacte, exacte.
O, per exemple, els tacos, que també s'han posat molt de moda.
Els baos.
Els baos, també.
Ara, qui no fa un bau de cua de bou, no...
Clar. El Sam, per exemple, també.
Hòstia, sí.
No?
Sí, 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 sí.
Les bombes, que la bomba va començar a la Barceloneta.
La Barceloneta, la cova fumada, ara, no, diuen? No?
Sí. Qui més? Els gioses, també. Sí,
també, correcte. No? És veritat. Ràmens, es veu molt. Molt. Sí, hi ha moltes coses. Jo, mira, aquest llibre, al final, per mi, o com l'he enfocat, és una base molt del que sóc jo, que és una cuina molt, molt tradicional catalana, però sí que li he volgut donar doncs, un enfocament, eh? Vull dir, no, aquí no parlem de fusions ni històries, perquè no sóc ningú per fusionar res. Però, per exemple, doncs, tenim algo molt senzill, a nivell de tapes. Tenim unes olives amanides amb un romesco. Pues, ostres, jo ja tenim a fer un romesco a casa, no? Fer un romesco perquè després tu puguis amanir unes olives i són coses molt senzilles que funcionen molt bé juntes. O tenim, per exemple, una secció de torrades on podràs trobar un pa amb tomàquet, que en comptes de tomàquet el que freguem és una figa sobre el pa.
Oh,
i posem una borrata a sobre.
És molt bo, eh?
Coi, però són coses senzilles.
Torrada amb figues i oli d'oliva.
Sí. Què més podem trobar? Jo sempre parlo del mateix per il·luminar molt els mac and cheese, aquest plat tan Instagram. Gram i tal, amb botifarra del Perol. Hòstia, doncs per què no podem fer uns mac and cheese i fotre una mica de tall i un tall que sigui molt nostrat, no?
Aquí internacionalitzes la carn de Perol, no? La botifarra de Perol.
Correcte, o nacionalitzo els mac and cheese.
Clar.
No?
Clar, també. O també veig, per exemple, que aquest també ets el format cunyó en tu. Risotto d'ordi. És
sí.
A dir, risotto...
D'ordi.
Risso, arròs,
sí.
D'ordi.
Bueno,
no li podies dir ordiato, no?
Hòstia, ho podria posar, però llavors confonga
el públic. No, ningú, no?
A mi el confondre la gent és que no m'agrada que em confongui, no? Aleshores, hòstia, confondre és xungo. Si foto un ordiato, la gent no sabrà què és. Aquest tio que fot ara. Clar. Fots un risotto d'ordi, bueno, pues, possiblement tècnicament a nivell del lingüístic no seria correcte, però a nivell de concepte a mi em val. Clar. I és el que busco.
T'he pillat, t'he pillat amb això de la cuina mimètica. Perquè veig que també hi tens un ceviche.
Senzill. Aquí no hi ha llet de tigre, no hi ha res. És una mica de peix llimona, que és un peix que a mi m'agrada molt, personalment, i amanit amb una mica de llimona, sal, pebre i a volar, eh? Vull dir, és una cosa fàcil, amb uns quicos, punt.
Clar. No, home, la veritat és que és un tipus de llibre, és a dir, és un tipus de recepta que està molt bé perquè també reflexa una miqueta la teva, podríem dir, filosofia de la televisió, no? Del programa Cuines, no? Perquè també hi ha moltes receptes així, pim-pam, que dius tu.
Sí, però no totes, eh? Això...
No, no, ja veig que no, perquè tens aquí un ramen d'escudella.
Això és de fer una escudella.
Aquí...
Tens, després ja tens una papada escabetxada, que allò és d'un dia de cocció, entre que el cos ho refredes, no sé què. Bueno, dono l'opció de que qui vulgui cuina molt ràpid trobarà coses, però també hem de donar opcions a la gent que vol estar-s'hi estona a la cuina i vol encendre foc, i vol encendre forn, i vol fer coses que bueno, que siguin de xup-xup, no?
Home, jo no sé, però aquí tens un forn que, aquí a la cuina, al costat de la brasa, que no sé si deus fer-hi moltes coses aquí, jo crec que sí, no?
Jo, mira, en aquest forn... M'agrada molt posar-hi una cosa que tu coneixes molt bé, que és un xai sencer del Pallars desossadet, una vella xisqueta desossada i farcida, amb carn picada de xai i una mica de pa, fem com una massa amb all, julivert, i és una pascalina, no? I és un tall molt original, porta molta feina perquè has de dosar el xai, però això acabat amb un... Bueno, cuinat i acabat en forn de llenya, per mi és aquesta màgia de juntar, hòstia, el producte i el friquisme, eh? El friquisme de de que l'agost vols encendre un forn de llenya, que s'ha d'estar ben boig, també.
Bueno, però de fet també el pots encendre i marxar, no? Perquè això és baixa temperatura.
Aquesta és la gràcia, com que a vegades, com que és complicat de controlar, tu no li pots dir 280 graus i que estigui permanentment així, sinó que l'esclafaràs molt i anirà baixant. A vegades aconsegueixes un punt intermig entre un confitat i una cocció de forn que surten coses interessants.
De fet, Arnau, jo a vegades, clar, et veig i et veig amb aquesta energia culinària que hi ha, i un pensa, home, el fet de que hagi sigut conegut per guanyar el Masterchef, però que després, diguem-ne, ja, tu ja tens, diguem-ne, el teu currículum, ja tens la teva vida, el teu camí que vas fent, també, d'alguna manera, el personatge, no?, l'Arnau París,
sí,
va bé que facis, diguem-ne, un llibre on te'n donis compte d'ajudar a, per exemple, a la pagesia, ara deies, no? Tu podies haver dit un xai i no has dit un xai del Pallars, no? I que ho facis, és a dir, també hi ha aquesta part, diguem-ne, de l'Arnau que ajuda la terra, que ajuda a la pagesia, perquè és que és el que hem de fer, diguem-ne, com a persones, no?
Jo no estic... Bueno, és que sembla que el mateix. Jo, abans de Masterchef, jo era productor, ja feia molt oli a casa. I nosaltres estem fent un oli d'oliva verge extra ecològic d'una varietat recuperada. Hòstia, més friqui que això en trobaràs, però ja és molt. Aleshores, com que sé l'esforç que hi ha darrere de cada gota d'oli, també m'agrada posar de relleu l'esforç que hi ha darrere de cada formatge ben fet, de cada xai ben criat, de tots aquells productes que darrere hi ha una passió. Al final hi ha una ànima. Jo sempre dic el mateix. Hòstia, els projectes que tenen una ànima darrere, és el que mola.
A més, veig que aquí el llibre és això, no? Tens aquest punt, diguem-ne, de cunyisme o de gambarrisme, diguem-ne, autoritzat, sí, no? Perquè Civet de Vedella, escolta'm, ja dius, ja. Civet de Vedella, a veure, ja. Aquí hem fotut sempre a la cuina els civets amb carns de senglar, sí, no?, amb llebres i això, i ens fots un civet de llebre. Ai, de vedella, perdona. Què és això?
Mira, això són dues coses. Una és que m'he aficionat a treballar carns de caça i m'encanta, i volia col·locar algun referent de caça en el llibre, però no volia col·locar carn de caça per un tema d'accessibilitat del públic en general. I després, que m'agrada molt remarcar que pensem en vedella i pensem en bistec o en xuletón, i et queda el 70% de la vedella restant que en fotem, no? Hòstia, doncs anem a guisar cuixes, trossos de la cuixa, de la vedella, de l'espatlla, anem a fer una mica de sortida, altres perquè són delicioses i que ben aprofitades i ben guisades, hòstia, queden de luxe.
A tu, per exemple, de les peces podríem dir que té una vedella, quin seria el teu top 3 de les peces de la vedella?
Mira, jo sóc, evidentment, el que seria el xuletón, no, per mi no té competència on estem fet, però la picanya, per exemple, és un tall que a mi m'agrada molt cuinar, que el trobo super, super versàtil i que funciona molt bé. I després la llengua. O sigui, la llengua de vedella també és una part... O, clar, home, són part... De fet, per aquí n'hi ha alguna altra. Hi ha una pasta on tenim la inspiració italiana.
Mira, tenim aquí, a veure, aquí pasta fresca amb lletons de xai.
Amb lletons, això, els lletons. Hòstia, lletons bons. També, lletons de vedella amb una pasta fresca. Hòstia, et queda un plat deliciós. El problema que tens és trobar lletons avui en dia, perquè ho vas a un mercat o et costarà. Però parts d'aquestes que no són tan conegudes i que amb un bon tracte són excel·lents.
Home, a veure, clar, jo no sé qui ho ha de, clar, el mercat, diguem-ne, podríem dir que tens més proper d'aquí, perquè aquí esteu allò bastant allunyats.
Estem
de tot plegat,
de la mà,
no?,
de Déu.
Què tens? Solsona? No sé si és
no,
Solsona.
Hòstia, Solsona ja és ja una hora.
Una hora.
Nosaltres, el mercat és el del diumenge. Això va així, aquí, el mercat d'Artesa de Segre, que el fan el diumenge. Nosaltres pertanyem al terme municipal de Vilanova de Meià, però hi ha dos súpers, i tampoc tenim mercat com a tal. El que sí que és veritat que hi ha carnisseries, hi ha fruiteries, hi ha forns de pa que ja et proveeixen una mica de productes que estan molt i molt bé.
Però tu, per exemple, aquí, quan tu vols anar a comprar, ja vas directament al productor, no?
Jo, clar, és a dir, si haig de comprar 2 quilos de carn perquè haig de menjar jo, no. Però quan vull comprar un xai sencer, vaig directe a productor. Això sempre. Ah. I me'l porten a casa. Ja em porten la canal i jo me la treballo com jo vull. O si vull peces més grans, intento anar sempre que puc, evidentment, a l'origen.
Jo, per en Sergi de Meià, que el tens aquí de veí, sempre ha dit, doncs, sobretot allò, la temporada, ara no, que aquí teniu moltes aus de cacera, no?
Aquí a casa.
De fet, es fa la fira,
la
no?
La fira de la perdiu, exacte. Sí, aquí hi ha molta caça, cosa que també s'està perdent una mica, sobretot caça major, és a dir, que hi ha molt porc senglar i hi ha molt cabirol.
Home, Déu-n'hi-do, no?
Sí. El que passa és que jo això, per exemple, el porc senglar i el cabirol, fins fa 2 mesos no havia après a treballar-los. No sé, fins que no vaig fer el segon estatge a Cal Rovira, no em van ensenyar com treballar peces tan grosses, no?
Clar, és que aquí, a més, hi ha una cosa, que això moltes vegades hi ha molta gent que no hi compta, i és que una cosa és que és una peça de cacera, l'altra és després que tu coneguis aquesta peça, perquè clar, no té res a veure un cabirol de que sigui de menys d'un any o un cabirol de més d'un any.
Bueno, és que això és... Jo sempre dic... Mira, hi ha una frase que m'agrada molt, que sempre diu l'Oriol, no? Dius, al final, tu et porten un cabirol ja fet i és com menjar-te el Hussein Bolt. O sigui, és un tio que està... És una peça de carn atlètica, fibrada, que corre, que es mou, que treballa... Aleshores, hòstia, el tracte no tindrà res a veure amb el que deies tu, un cabirol molt més jove, o inclús, si ho vols comparar, jo que sé, amb un xai, una cosa així, és que, clar, el tracte és molt, molt, molt diferent de la carn i el perquè. Això, mira, llegint-me el llibre també de la Maria Nicolau, ho explica molt bé, quan ella tracta la caça, com la tracta, i crec que són coses, reflexions interessants, perquè la carn no sempre igual quan ve del bosc, no? I això mola aprendre a tractar el producte en base de com s'ha fet. Això està molt guai.
Ai, arriba el moment, mira, amb tu farem un experiment, i si ens agrada...
El repetirem.
Potser el repetirem aquest estiu. Això es tracta d'un qüestionari.
Vale.
A veure, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Salat, què t'agrada per esmorzar? A veure.
Mira, jo si puc, ous ferrats amb patates fregides, perquè m'ho feia l'àvia, tu. Hòstia. Ous ferrats amb patates fregides per esmorzar i ella em donava un got de vi. Ara ja...
L'àvia devia cuinar molt bé perquè aquest llibre dius a l'àvia Antònia i els berenars de galetes amb mantega
sí.
I sobrassada.
Aquesta era l'altra àvia, que això també és un berenar que em fascina, tu.
Però galetes amb mantega i sobrassada?
És l'hòstia, Pep. És un dolç i salat que al·lucines, tio. Al·lucines.
Tenim en Dani Jiménez aquí, que avui em sembla que no...
Està salivant.
Clar, que no sé si és que no ha dinat o no ha berenat.
Ara ho solucionarà. Està... Això, Dani, tu no pateixis, que ara això deixem apanyat amb un tres i no res.
Deu tenir un forat a l'estómac.
Sí, això, no sé, noi, que no heu parat de pujar de la Panadella o què, a fer
no sé,
una mossegada.
No sé, he de Terrassa, en Dani, vull dir, sí.
Doncs ja, heu de buscar un pit stop.
A veure, va, dolç o salat, salat. Del mar, què és el que t'agrada del mar?
Hòstia, hi ha una cosa que em fascina, que és l'escòrpora.
Apa, mira-la, allò grosseta, no?
Grosseta o petita, perquè molt petites fregides senceres també m'encanten. Vull dir, és un peix que em té enamorat.
Ara s'ha posat molt de moda, també, en molts restaurants, agafar peces d'aquestes, tipus com l'escòrpora o lluerna, d'una certa mida, 600-700 grams, uh-huh. I allò, fregir-la sencera.
Això, bueno, sí, també m'agrada, eh? Vull dir, molt bo. I sobretot els caps. Els caps de peix... Per mi és la millor part del mar.
Quina seria la salsa que t'agradaria més per combinar, per exemple, amb un escòrpora fregida?
Hòstia, jo, amb segons quins productes, soc poc salsero, però amb una escòrpora fregida jo li fotria una tàrtara, tu, per sucar allà els trossos d'escòrpora ben cruixents.
Una maonesa, allò, feta amb oli d'oliva verge,
sí, bueno,
que tens
clar,
aquí.
Clar, evidentment.
I segur que aquí tens algunes plantes aquí, a aquest hort.
Aromàtiques, perquè... i tant. Aquí la maionesa cada dia la fem del que trobem.
Sí, no? Vas aquí a l'hort...
Farigola, romaní, sàlvia... Aquest any hem plantat molta cosa xula, així que esperem que ens surti tot.
Quan vaig venir, vaig veure que hi tenies aquí a l'hort una bona colla de patates nyàmeres.
Sí, també.
Agrada això, eh? És un producte que no... Els catalans no l'hem treballat molt,
no.
I ara s'està tornant a posar molt de moda.
Ara està de moda, tu, el que abans donàvem els porcs. Ara està de moda. Som l'hòstia.
Del mar ens has dit l'escòrpora i de la terra el...
De la terra el porc.
El porc. Oh, que bo.
Sí. El porc és... Hòstia, li hem de donar valor al porc, tu, que sembla que només ens valgui per menjar el llom i per trinxar...
Aquí,
la carn.
Tu ets, diguem-ne, encara d'aquelles famílies d'agafar el gener i agafar un parell de porcs, anar-los alimentant aquí amb el que tens aquí al molí?
Nosaltres som d'aquests, el que passa és que ara ja no ho podem fer com ho fèiem abans, que era matar-los a casa. Jo encara havia viscut matances del porc a casa. Sí que ho fem per altres canals, és a dir, fem el mateix, l'únic que a nivell de sanitat doncs complim amb els registres que ens demanen. I després, jo... Mira, aquest any és el primer any que he fet sobrassada a casa.
Oh.
Veus, hòstia...
Quan la testarem?
Pues mira, ara quan el Dani, que ja veig que ja va marxant cap al celler, ara l'haurem d'enganxar pel Dani, coll que ens fotrà la sobrassada.
En Dani, que avui has dit que havia... Que, molt bon tècnic, perquè no se senten
els animals,
aquí els animals.
És acollonant.
A veure, quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Mira, jo només tinc un. És a dir, jo tinc un plat preferit que em val per qualsevol cosa, que és la sopa.
Oh.
Sí, a la sopa jo he arribat a esmorzar, berenar, a dinar, sopar, sopa. M'és igual.
Però, a veure, sopa, però tu de quina branca ets? Ets d'aquells que, diguem-ne, que la sopa és molt líquida i una miqueta de pasteta? O no. Ets d'aquells que t'agrada allò espès, espès?
Jo soc dels que fot un plat de macarrons amb una mica de líquid, saps? Un plat de pinyons o de pistons amb una... No, jo soc... A la sopa hi ha d'haver-hi molta cosa. I si tens carn d'olla i tal, fot-li canya.
Tu ara has dit macarrons. A tu t'agrada la sopa, allò, una escudella de macarrons?
Hòstia, he dit macarrons, però de veritat no he menjat mai escudella amb macarrons, però me la foteria.
Hosti, m'encanta.
Però bueno, cony, al final ens agrada amb galets, no? Que és una pasta grossa. Jo l'escudella amb galets em torna boig. I és una pasta grossa, doncs per què no? Al final tens més mossegada, tens més... Bueno, és una altra manera de menjar-ho.
Atenció amb aquesta pregunta.
Som-hi.
Un vici culinari que puguis explicar. Vici culinari.
La mel. Quan treballo amb mel sempre em foto una cullerada, l'última cullerada va a la boca.
Hòstia, és que és molt bona.
Bueno, és que és d'aquelles coses que no sé dir que no. I l'última cullerada sempre acaba a la boca, tu, no hi ha manera.
A veure, aquesta tensió, perquè et donarà molta referència de com ets com a cuiner, eh? Tens algun utensili de cuina que no puguis estar sense ell?
Mira, m'he tornat molt maniàtic de la baieta. Necessito tenir la baieta a la mà constantment. Abans era un desastre, era brut, desordenat, em brotava, i ara, hòstia, tot el contrari. Vaig a casa d'algú i no hi ha baieta, em foto nerviós. O sobretot em poso nerviós quan em donen un drap. No, collons, un drap no, vull una baieta per netejar.
D'aquelles que avui en dia, per exemple, a la restauració diuen, escolta'm, això no es pot tenir aquí, eh? S'ha de netejar, treure, aixugar amb una miqueta de paper. Clar, això també...
Has de fer de tot, però sí, al final has de treballar net.
Perquè, clar, aquí es nota els teus tres grans mestres que t'han alliçonat
un mica. M'han alliçonat bé.
Vinga, va. Un sabor o aroma de la teva infància.
Un sabor o aroma de... Mira, hi ha una cosa que recordo molt, que és l'aroma de fum, no? De quan pujava al poble, i aquesta olor de brasa, de fum, és una cosa que tinc molt marcat, que m'agrada molt i que crec que es pot treballar molt amb això.
Atenció, que aquesta... aquí et posaràs un costat o l'altre. Quan no treballes, vas a dinar a...
Quan no treballo...
Quins són els teus restaurants preferits per anar a dinar?
Clar, però depèn. És a dir, jo, per exemple, aquí a propet hi ha un que és el Jorpers, a Artesa de Segre.
Jorpers.
Ja, que es jala de bojos. A més, el Jordi és un tio supersimpàtic. Però, clar, això parlem d'aquí dalt. Si estiguéssim a Barcelona, per exemple, un restaurant... que un clàssic que anem molt amb un pare és el Windsor, que ens agrada molt i és una cuina també així com molt, molt catalana. Aquests serien dos restaurants molt separats, o sigui, molt diferents, molt separats en quant a concepte i en quant a distància, però, hòstia, que m'identifiquen.
Va, mira, d'allà a Barcelona, quan no tens temps, on t'aniries a menjar? Allò que dius un pim-pam.
Hòstia, amb un pim-pam em fotria un ramen, m'és igual a on.
I quan vols anar amb allò, en parella o un àpat d'aquells de negocis o...
Mira, home, tens... El Gresca sempre funciona molt bé, és un restaurant que a mi...
Tant per una cosa com per l'altra, no?
Sí, exacte.
Tant si vas, diguem-ne, en parella
sí,
o per negocis.
Sí. No, és jala de puta mare, vull dir, al final és un restaurant... És un dels obligats per mi a Barcelona.
Quin és el teu bocato di cardinale? És a dir, aquella mossegada que d'allò que dius, hòstia, és que això em torna... Bueno...
Això em torna boig. Mira, hi ha una cosa que m'ha mancat, la cansalada a la brasa. O sigui, cansalada feta a la brasa és una d'aquelles coses que ho té tot. Ho té tot, a nivell de textures, de gustos, té el punt cruixent, té el punt tou, és dolç, és calent... Ai, és dolç, és salat, és calent, té el punt del greix, és... Bueno.
Ai, que en Dani Jiménez...
Se'ns desmaiarà, el pobre Dani, se'ns està desmaiant ja.
Un producte que no suportis.
Un producte que no suporti... Mira, hi ha una... N'hi ha molts, no, tampoc molts. Hòstia, no suporto els caldos de bric dolents. O sigui, hi ha caldos de bric molt ben fets i n'hi ha alguns que tenen gust a petroli, termonuclear, i no puc, perquè al final et migra en el gust del que menjaràs. N'hi ha de bric molt ben fets, que hi ha gent que s'ho curra molt i estan de collons, i n'hi ha altres que són terrorífics.
Va, i per acabar, tofu o costelles de la brasa?
Tofu, costelles. Però, bueno, tofu et diré sí, però
clar, si però quin, si però quin.
No, no, si però com, perquè el tofu sol no, per mi no té cap mena de gust ni gràcia. L'únic que, mira, la cultura de Xina m'ha ensenyat a menjar tofu i disfrutar-ho, això és veritat, això és així. I després les costelles de la brasa, hòstia, per mi és, si són de xai o de cabrit, endavant, o sigui, és un platasso.
Com faries un plat amb tofu perquè diguis, perquè li agradi a una persona d'aquí? Més enllà, diguem-ne, del que s'entén, diguem-ne, el tofu que el poses en una sopa de miso o el que sigui, no?
Mira,
és a dir, pensat com a cuiner de... Si ara haguessis a posar un plat en aquest llibre, les receptes de l'Arnau, de la Terra al Plat,
vale,
que com ho faries?
Esqueixada.
Esqueixada d'aquest tofu.
Sí, perquè és una manera de poder dissimular-lo. El podem emmascarar.
Clar, tens un bon oli d'aquí a casa.
Bueno, tens tomàquet, no? Al final li pots fotre una olivada, li pots posar una ceba tendra talladeta, pots alguna nota picant, si vols, inclús.
Unes espècies, aquestes espècies.
Les espècies,
no?
Specials, coi, que és la marca que vaig llançar, i són aquestes coses que, bueno, pots anar tunejant per tal de que el tofu, pues, o passi desapercebut o donar-li valor. Això, el discurs comercial, cadascú que s'ho busqui.
Ai, Arnau.
Que ja marxeu, clar, ja marxeu o què?
No, estarem una miqueta més aquí.
Ara dinarem.
Però clar, és que... Oh, sí? Hòstia, no hi comptava, això.
Sí, home, sí, això entra amb el preu, Pep, no pateixis.
Ah, perfecte. Arnau, una cosa, a veure, tu com veus, diguem-ne, aquest present immediat de la gastronomia? Perquè, clar, tu ja has entrat, diguem-ne, per bandes, diguem-ne, molt...
Per la porta del darrere.
No? Per la porta del darrere, però clar, però ara hi estàs al 100%.
Sí, tant.
No? Perquè, clar, tu, per exemple, no tens restaurant, però aquí, no. Quan arriba l'estiu, tu obres les portes del Molí.
Creem un restaurant, és a dir, de juliol a octubre, fem sopars i dinars, són menús degustació, maridatges, que els fem aquí al Molí a l'aire lliure. És una experiència que mola molt i que, a més, cada cop més... Estem començant a cuinar davant de la gent per donar-li aquest punt més d'experiència, de connectar la cuina amb els comensals. I això mola. Hòstia, el present immediat de la gastronomia és molt divers. Anava a dir complexa, però no és complexa. És molt divers. Hi ha moltes maneres de cuinar, d'oferir gastronomia. Per mi, gastronomia implica des de restaurants fins als deliveries, les experiències de cuina, els tallers, etc etc. I per sort vivim en un moment on hi ha moltes possibilitats. No sé si és bo o dolent, això. Per mi és bo. Per mi és bo perquè al final quan un sector es mou i hi ha dinamisme, ja genera. I al final el generar en positiu per mi sempre és algo bo.
Clar, fixa't que tu, per exemple, has dit aquí en el llibre hi tens alguna escudella, no? Però has fet aquesta dicotomia de fer un ramen d'escudella.
Correcte.
Clar, aquest present que vivim avui en dia és molt boig, no? Tenim aquesta globalització per una banda i aquesta defensa aferrissada del producte de la terra per l'altra.
Sí.
Clar, això s'ha de fer molt allò tocant els peus a terra.
Mira, jo crec que hem de ser conseqüent, d'acord? I de la mateixa manera que jo, hòstia, soc un defensor del meu producte, del producte ecològic i del quilòmetre zero, també hem de ser conscients de que punt número 1 no està a l'abast de tothom i punt número 2, doncs, hem de donar llibertat a que la gent faci el que vulgui. Aleshores, jo també sóc el primer que, hòstia, que vaig a menjar el McDonald's de tant en tant o que em foto un Valentine's Coca-Cola, no? I això ni és quilòmetre zero ni s'hi assembla. Llavors, bueno, siguem conseqüents. Jo defenso aquest producte, però quan jo... Però també hi ha espais en els quals jo faig servir altre tipus de producte perquè és el que hi ha, és el que la gent es pot permetre, és el que vull comunicar, és el que vull ensenyar. Aleshores, doncs, hòstia, siguem conseqüents, no? Sobretot això de dir... No em puc ni em vull considerar un radical del producte de proximitat, perquè després hi ha espais de la meva vida on no el faré servir perquè sóc conscient de que en aquell moment no el vull fer servir o no el puc fer servir.
Bueno, fa molt de temps l'estimat Santi Santamaria ja va fer aquell llibre de l'ètica del gust, no?, que reflexionava sobre tot això, i evidentment això que dius tu, que clar, ser el 100% d'un costat o de l'altre és molt difícil.
Jo crec que és negatiu per un mateix, perquè al final entres en controvèrsia amb tu mateix.
Fins i tot jo tinc una amiga que sempre diu, jo sóc vegana, menys quan em posen un plat de pernil ibèric al davant.
Però ella ho sap, per tant, això és conseqüent. Hòstia, sóc vegana, però jo sé que quan hi ha, jo ja ho dic, quan sóc pernil, quan hi ha pernil me'l foto, l'altre diu, no podem menjar, tal, i després li foten el plat i se'l jala, collons, no? Però si tu ja ho saps i ho admets i tal, escolta, endavant, doncs busca't un nom, sóc vegan, pernil o vegana, jo què sé, alguna cosa així, no?
Al final posem tantes etiquetes, Arnau, que
sí,
no sé com...
Sí, això és complicat. Més val fer el que creus i fer-ho amb gust i amb respecte i endavant, tu.
Arnau, quan és sens, tu?
Jo tinc 34 anys, de moment, fins al juny, el juny 35.
Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, si ara jo et posés aquí un diari amb una portada molt maca, però que diu que l'any diu 2033, és a dir, d'aquí 10 anys,
vale.
Per tant ja en tindràs 44,
sí.
I la portada parla de l'Arnau París,
sí.
Què t'agradaria que digués aquesta portada?
Hòstia, què m'agradaria... Home... M'agradaria que parlés bé de mi, és a dir, que no fos un salseo o algun, o jo què sé, com si em fotut a la presó per alguna cosa, això no, descartem-ho, totalment, un titular en positiu. I m'agradaria dir que segueixo amb els projectes amb els que crec, que això és l'important, i que segueixo dinamitzant la gastronomia, que és el que em flipa. A mi el que m'agrada és això, és poder posar-me en projectes on la gastronomia és el motor principal i la motivació. Com han sigut les espècies, com és el Molí l'Avança, com és el projecte del Cuines, com és aquest llibre, com són les meves xarxes, no? I seguint aquesta línia. A mi m'encanta adaptat a el que hi hagi d'aquí 10 anys, ja sabem com clar. Estarem, no?
Clar, ara parles d'això, no? Parles de comunicació i gastronomia, i tu aquí deus tenir una mica el cor trencat, perquè per una banda divulgues molt en català, i per l'altra també, per exemple, a les xarxes,
sí.
En què està, últimament, aquestes últimes setmanes, hi ha hagut, diguem-ne, tu ja ho saps que,
sí.
Hi ha hagut aquí una persona que se li han tirat al damunt, no? Perquè se li ha ocorregut fer un vídeo en català.
Quin drama, quina desgràcia!
Com ho vius, tu, això?
Som uns impresentables, els catalans, tio. Qui se li acut fer vídeos per xarxes en català, no? Això, no sé, estem sonats. Ara ho visc millor. Jo vaig començar un format en castellà... És a dir, hem de parlar de... Quan parlem d'Instagram, parlem del meu perfil professional, que és el que es crea a partir de Masterchef. Aquest, no del meu personal, que allò és una altra història. El meu perfil professional, que és l'Arnau Masterchef, que és el que coneix tothom, és un perfil en castellà perquè neix en un públic castellanoparlant. Neix de la televisió espanyola, neix de Masterchef, neix de TV1, no? I llavors jo ho projecto en castellà perquè entenc que és la forma d'arribar més gent. Això va evolucionant i el meu perfil jo el treballo com una empresa. És a dir, jo tinc un calendari, jo tinc unes accions comercials, jo facturo, jo, bueno, visc parcialment del meu perfil de xarxes. Per tant, ho faig en castellà perquè fins a dia d'avui les campanyes que se m'han demanat han sigut en castellà. Ara, de fet, aquesta tarda haig d'acabar d'editar un contingut que és en català per una gent que m'ha demanat una publicació en català i m'ha fet molta il·lusió, no? Jo no em tanco portes, però sí que hi ha moments... I a més ho veus, hòstia, en castellà tinc un accent marcadíssim. O sigui, jo parlo castellà i és... Bueno, mare de Déu, es veu...
Però això és el bonic, no? És a dir, jo a vegades quan ara fa pocs dies vaig sentir aquesta notícia de que el company que a més també l'hem tingut aquí a la Fonda, se li van tirar la bombació, dius, però és que ja el sol surt per tothom, no es pot fer amb tot, és a dir, que bé
no.
que es pugui fer en català, en castellà, en anglès, en francès, en gallec, en
sí,
euskera, no?
Sí. Jo sempre dic, en aquest cas en particular, jo he rebut comentaris de tot, és a dir, quan he fet vídeos en català, pues no t'entendemos, te dejo de seguir, i li dius, hòstia puta, però si el 95% del meu contingut és en castellà. I al revés també, al revés, ai, amb lo bé que parles català perquè fos en castellà, hòstia, mira, al final no es pot agradar a tothom. Llavors, sí que m'ha costat molt perquè la meva llengua és el català i al final m'agrada comunicar en català perquè em sento més còmode, però bueno, no renego, és a dir, el perfil és en castellà, també comunico bé en castellà i arribo més gent. La realitat és aquesta, quan tu mires el perfil, jo la segona ciutat de la que tinc més públic és de Madrid. És Barcelona i Madrid. Tinc molt públic sud-americà. I per mi també és, a dia d'avui, per mi, dintre el meu perfil, hòstia, no seria responsable, per part meva, de deixar aquest públic sense contingut. Què faig? Quan ho faig en català, subtítol en castellà, doncs perquè aquesta gent també tingui accés al contingut. Si després tu no vols llegir o tal, hòstia, ja és una altra idea, no? Però intentar que sempre es pugui arribar, almenys a la meva audiència, que és la gent a la que jo em dec.
Arnau, aquí a la Fonda ens agrada de totes maneres, en català, en castellà...
Gràcies.
Ens agrada quan
ei, en anglès si cal, eh?
Sí, també.
També, home, el que faci falta.
Ja ho farem. Que tinguis molta sort, que signis molt, tant de
moltes
bo tinguis
gràcies.
Allò... Bueno, no, anava a dir que tinguis una distensió al braç...
Que no, simpàtic, tant signar,
no,
que simpàtic.
Que se t'acabi la tinta del
retolador. Ara m'agrades més.
I, bueno, de fet, mira, jo vaig a mirar a veure si en Dani Jiménez li donem una miqueta de vermut.
Dani Jiménez...
Olives,
el tenim ja... Perquè... El tenim a punt de liquidar-lo. Sí. Doncs res, per Sant Jordi estaré per Barcelona, firmant llibre llibres, així que amb ganes de veure tothom qui vulgui venir a comprar el llibre, a conèixer-me i a firmar-lo, que per això estem. Seguir comunicant.
Les receptes de l'Arnau, de la terra al plat, de columna. Moltes gràcies, Arnau.
A tu, Pep.
I gràcies pel dinar que ens convides.
Ara. Anem-hi de cara, va. Anem-hi, Dani, va.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui d'en Tennessee Williams, que diu... Un àpat ben preparat ha de tenir sabors delicats que s'han de retenir a la boca per apreciar-los. I això és el que volem, que retingueu aquesta fonda d'avui i esperem, si tot va bé, que ens tornem a trobar. Quan? Doncs mira, molt a prop, molt aviat. Vinga, adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.